Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. La Unió Europea es prepara per pagar a partir de demà aranzels del 15% a la majoria de productes que exporti als Estats Units. L'entrada en vigor està envoltada d'incertesa per la falta d'un acord comercial per escrit i les contradiccions en el que s'ha pactat entre la Casa Blanca i les autoritats comunitàries. Olaf Gil, portaveu de la Comissió Europea.
A partir de demà tindrem l'alleujament aranzelari immediat que hem treballat tan dur per aconseguir. Els Estats Units han fet aquests compromisos, ara els correspon a ells aplicar-los. La pilota és el seu teulat. Pel que fa a exempcions addicionals, les negociacions continuen.
El del vi serà finalment un dels sectors que haurà de pagar aquests 15%, tot i que la Comissió Europea vol treballar per aconseguir una excepció. Encara hi ha altres carpetes pendents de negociar, com els aranzels a l'acer i l'alumini, o el que passarà amb el sector farmacèutic. Més notícies amb Cèlia Forment.
A Mallorca, l'extrema dreta de Vox ha equiparat les subvencions per promoure la cultura en català amb el fet de malversar diners públics en prostitutes i cocaïna. Corresponsal a Palma, Bruno Forte Amires.
Intervenció pujada de to del portaveu de Vox al Consell de Mallorca, Antoni Gili.
És tan immoral que el Partido Socialista se gaste dinero público en putas y cocaína como que el Partido Popular traiga estas subvenciones nominativas.
Així és com Vox ha retret al PP l'acord que avui ha tancat amb els partits d'esquerres per destinar 350.000 euros a les entitats que difonen el català a Mallorca. Se'n beneficiaran l'Obra Cultural Balear o l'Associació d'Escriptors, entre d'altres. El PP i Vox governen junts al Consell de Mallorca, però quan toca aprovar temes de llengua, no és el primer cop que els populars eviten els seus socis d'extrema dreta i pacten amb l'oposició d'esquerres. Bruno Forte Amires, Catalunya Ràdio, Palma.
El programa de cribratge de càncer de coll uterí a la Catalunya Central ha detectat 1.600 casos positius en el virus del papiloma humà. En un any, al cribratge hi han participat dones d'entre 30 i 65 anys i s'han processat 16.570 mostres a les comarques del Berguedà, el Bages, el Solsonès, el Moianès, Osona i el Lluçanès. La prova permet guanyar temps al desenvolupament de la malaltia. El virus del papiloma humà és la causa principal d'aquest tipus de càncer. Tot i que la major part de les infeccions s'eliminen espontàniament, la persistència d'aquest virus pot provocar l'aparició de lesions precanceroses. Si no es detecten i no es tracten, pot evolucionar cap al càncer. Segons el Departament de Salut, el percentatge de positius és del 13,4% i assegura que el programa, que es va estrenar tot just fa un any, ha estat molt efectiu per identificar infeccions d'alt risc.
La Guàrdia Civil investiga l'origen de l'incendi d'Àvila, que crema des de fa 3 dies i ja ha arrasat unes 2.000 hectàrees. Una unitat especialitzada de la policia s'ha desplaçat al barranc de les Cinco Villas a l'origen del foc. La situació és una mica més optimista que ahir perquè la nit ha estat favorable, però el director tècnic d'extinció, Ángel Iglesias, advertia que encara està descontrolat.
Ahora mismo frente de llama activa ahí en 3 puntos. Eso no permite generar un cambio en el estado del incendio. El siguiente paso sería estabilizar el incendio. Y no lo damos todavía por estabilizado.
Hi ha més incendis importants que afecten la península Ibèrica. Un és a Càceres i a Portugal hi ha més de 50 focus simultanis, dos d'importants al nord, pròxims a la frontera amb Galícia.
El BBVA ha presentat un pla de futur de rècord per convèncer els accionistes de Sabadell que acceptar l'oferta de compra serà un bon negoci. 48.000 milions de beneficis fins al 2028 i 36.000 milions per distribuir entre els seus accionistes aquests 4 anys. Això sí, sense tenir en compte si l'OPA prospera, perquè aleshores s'haurien de refer els números. Tot i això, ha volgut mostrar múscul per quan comenci al setembre el procés d'acceptació de l'OPA. I ha mort el cineasta Carles Balaguer als 76 anys. A més de director, va ser crític, escriptor, propietari del Cinemes Méliès i president del Col·legi de Directors de Cinema de Catalunya entre el 1989 i el 1996.
Segons l'Acadèmia del Cinema Català, Balaguer ha deixat una profunda empremta en la cultura cinematogràfica del país. Afegeixen que la seva vida ha estat una declaració d'amor al cinema, tant des de la paraula escrita com des de la càmera, i molt especialment des de la sala que va convertir en casa seva, el Cinemes Méliès. Va debutar la direcció el 1980 amb la pel·lícula Denver. També va dirigir Adela, L'amor és estrany, Les aparences enganyen, Mal de amores, Assumpte intern o el documental La casita blanca.
I ara els esports amb Francesc Ripoll. Bona tarda.
Bona tarda. Victòria del Barça per 3-7 sobre el Seúl coreà en el segon partit de la gira asiàtica. Pels blaugrana han marcat Lamine Yamal i Ferran Torres amb un doblet tots dos, Lewandowski, Christensen i Gavi. Després de deixar pràcticament tancada la renovació de Koundé, el Barça treballa per enllestir les d'Eric Garcia i Frenkie de Jong. En el cas d'Eric, la negociació està encarrilada. Pel que fa al neerlandès, el club està pendent que canviï de representant i tingui un interlocutor per enllestir-la. El Girona, de la seva banda, ha presentat Hugo Rincón, nou lateral dret cedit per l'Atlètic Club, i l'Espanyol ha anunciat l'obertura d'una nova acadèmia a la ciutat de Jinan, a la Xina, per reforçar la seva presència al mercat xinès. I el Mundial de Natació de Singapur, el tarragoní Carles Coll s'ha classificat per la final dels 200 metres braça.
Fins aquí les notícies. Tot em sembla si estic amb tu. Oh, 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 oh. Tot em sembla si ho visc amb tu.
A Catalunya Ràdio.
Oh, oh, oh. Tot em sembla si estic amb tu. Oh, 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 oh. Tot em sembla si ho visc amb tu.
La tarda d'estiu.
Encara em podia ser jo també veure sortir el sol, sortir al carrer. Deixar que el vent se'ns emporti lluny. Se'ns emporti.
Passant 6 minuts de les 5.
Avui, Electrodomèstics Calvet us ofereix aquest espai de la tarda d'estiu de Catalunya Ràdio. Participa i guanya!
De seguida obrim el concurs 93-201-7474. Tenim una cafetera italiana, que no l'he provat, però que segur que és meravellosa. Abans, a veure si ha arribat, a veure si ha arribat. Aleix Figueres, bona tarda.
Què tal, com esteu?
Has arribat bé, estàs al port de Barcelona.
Exactament, sóc aquí al port, a la zona de la confraria del port de Barcelona, i des d'aquí ja veiem una mica, doncs, això, les embarcacions de pesca, veiem una mica, doncs, a la zona de l'Hotel Vela. Som ja aquí davant del mar, Roger.
Perfecte, i t'has trobat amb la convidada, és a dir, us heu trobat a l'hora i al lloc en el que us havíeu citat?
De fet, que t'ho digui ella mateixa, que digui bona tarda.
Bona tarda, com estem?
Bona tarda. L'Aleix ha arribat puntual?
Puntualíssim.
Perfecte. Doncs escolta'm, deixeu-me regalar una cafetera i de seguida parlem una estona de tot plegat. Fins ara, Alba.
Perfecte, cafè.
Fins ara, genial, fins ara.
A veure, gràcies a Calvet Electrodomèstics, sortegem una cafetera expresso multicàpsula Ariete 93-201-7474. Farem una pregunta, jo crec que és senzilla, i qui la respongui correctament, doncs s'emporta aquesta cafetera gràcies a Calvet Electrodomèstics, que és una cafetera expresso multicàpsula Ariete. Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
Des d'on ens truca, Jordi?
Doncs ara, des de la carretera, ara de Terres de l'Ebre.
Molt bé. I com està la carretera? Perquè avui ens han avisat que comença l'operació sortida. Tu com t'ho estàs trobant?
Bé, de moment, per aquí de moment bé.
Molt bé.
Força correcte, de moment.
Tot correcte, el que ens explica en Jordi en ruta en aquests moments. Jordi, sí. Jo ara et faré una pregunta. De fet, et preguntaré qui va dir aquesta frase que llegiré. Donaré tres opcions i a veure si l'encertes. Atenció amb la frase. És el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Deixa'm dir-te les opcions.
Vinga, va.
Tu no saps el que hem hagut de concentrar per llegir això, perquè és que no té cap ni peus.
Això té mèrit,
Rita Barberà, alcaldessa de València durant 24 anys, del 91 al 2015, potser en algun moment va dir això, opció A. Opció B, Mariano Rajoy, expresident del govern espanyol. Opció C, José Luis Rodríguez Zapatero, expresident del govern espanyol. Bueno. Què diries?
Doncs jo diria, clar, el crac de dir coses que no s'entenen al senyor aquest Mariano Rajoy, per l'amor de Déu.
És el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
el alcalde.
Sí, 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 sí. Tal qual es va quedar tan ample, això ho va... Això ho va dir un dimarts de desembre del 2015 durant un míting a Benavente, a Zamora, fent campanya per les eleccions generals d'aquell mateix any, i és una frase que realment ja ha passat a la història. Jordi, també amb aquesta cafetera, i ja ens diràs què tal surt el cafè.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé. Una abraçada.
Adéu.
Yeah, yeah.
Graus per ser pescador o per ser ramader i si per fer màrqueting. A veure, perquè jo no menjo del màrqueting, m'entens? A mi no em fiques a la taula un màrqueting. Què hi fem? Menjarem màrqueting?
L'anomenen la Rosalia del Mar. No sabem si per caràcter, perquè canta o per una barreja de tot plegat. Es diu Alba Aguilera, té 24 anys i és la pescadora més jove de Catalunya. Cada dia, de matinada, s'enfila a la seva embarcació i surt a mar, com venen fent a la seva família des de fa 4 generacions. I l'hem anat a trobar al seu hàbitat natural, a la Confraria de Pescadors de Barcelona. Mira, ja els sento que estan aquí patant la xerrada. Aleix, Alba, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Roger.
De què xerràveu?
Doncs, de fet, quan heu posat Rosalia, sí, a l'Alba se li han arrencat les cames a ballar, eh? Vull dir, no sé si canta, no sé si se sent tant la Rosalia, però ballar sí que balles, eh, Alba?
Una miqueta, una miqueta. I canta també.
Ets de Rosalia, Alba, a l'Spotify?
Bueno, és que jo soc una mica millor que la Rosalia, no?
Això ho dius tu sempre, eh? Que ets la Rosalia del Mar.
D'on va sortir això de la Rosalia del Mar, Alba? Vull dir, perquè de sobte, com a mínim, ho hem vist a tot arreu. De fet, la coneixen a tot arreu, aquí al port. L'estan saludant per aquí.
És que ara ho he sentit, que criden Alba.
Sí,
Alba.
Sí, clar. Ella és ja un mit aquí al port de Barcelona. Com comença tota aquesta història, Alba? Perquè, clar, de sobte, una noia de 24 anys treballant aquí en un entorn que probablement no seria l'habitual o el que estem acostumats per una noia de 24 anys, no?
Bueno, sí que és veritat que sóc la pescadora més jove de Catalunya i d'aquí del port de Barcelona sóc la més jove tant com dona com d'home i... Bueno, a mi sempre m'ha agradat anar a la mar. Soc la quarta generació de la meva família de pescadors. Sempre he volgut ser marinera i ara... Gràcies a la Generalitat de Catalunya, sóc marinera i sóc armadora de la meva pròpia embarcació.
Clar, perquè em deies, no és que surtis a pescar amb un vaixell d'algú ni heretat, sinó que és el teu propi vaixell, ja. Vull dir que no és que hagis fet una entrada al mar així a través d'algú, sinó que, a més, ets ja directament una propietària del mar.
Correcte, correcte. Sí que és veritat que em va involucrar aquest món el meu pare, que porta la mar tota la seva vida, i el que et dic, que sempre he volgut ser pescadora, em va costar que els meus pares acceptessin el que volia fer. Sí que és veritat que a ma mare li costa, perquè ho passa molt malament a dia d'avui també. I, bueno, el meu pare va ficar una miqueta aquest xip i va dir, bueno, et vols embarcar? Embarca't.
Clar, perquè tu, tenint aquesta com tradició pesquera a casa, què sents quan ets al port? És a dir, no sé si et connectes molt amb el mar, no sé si et connectes molt doncs, amb la gent que hi ha al port, amb aquests sons del mar, de les gavines per aquí volant... No sé, què sents ara quan som per aquí?
És que la mar és la meva vida. O sigui, jo em passo tot el dia al port, tot el dia, encara que quan me'n vaig de vacances, el primer que faig és anar a algun port. O sigui, és molt heavy. I, bueno, pensa que la meva mare era l'única camionera del port de Barcelona i el meu pare era pescador. Llavors treballaven els dos de nit i jo era petita, tenia 4 anys i amb 4 anys ja anava embarcada a la barca del meu pare perquè dormia allà i després, sobre les 8 del matí, el meu pare em portava a l'escola, però clar, olorava peix perquè quan arribàvem a terra em feia una cameta a les xarxes i allà m'acostava.
Escolta, a quina hora t'hi has posat avui? Perquè em sembla que avui vens de treballar. A quina hora has començat aquest matí?
A les 3 del matí. M'aixeco, vaig a la xarxa, abans de que el sol se levante i l'agafo una vez que ja el sol haya sortit.
I escolta, això és cada dia així? Vull dir, no sé si hi ha algun dia a la setmana que diguis és el meu dia de festa, o depèn de la temporada, depèn de l'època...
A veure, només tinc de dies de festa dissabtes, perquè diumenge també treballo i sí, tots els dies són així... Però ara és quan més inquem el colze, però bueno, són 5 temporades que fem els trasmais i no totes són així. Si fossin totes així, a l'aigua de cabeça.
Directament cap a l'aigua, no?
Sí, sí.
Escolta, clar, el que dèiem, no? Tens 24 anys, també ens ha arribat que havies treballat abans d'algunes altres coses, per exemple, en una discoteca. No sé com portes, per exemple, el fet de... potser no sortir tant de festa. No sé si tu eres molt de festa.
Jo tot el dia de festa, però és que ara, quan arribo a la meva casa a les 8 de la nit...
L'últim que tens ganes, no?
Ni ganes de dutxar-me, tinc. Ni ganes de dutxar-me. Sí, sí, veritat.
Clar, i llavors no sé com tu fas per fer aquestes coses com més de persona jove. És a dir, no sé si sents que perds una mica aquesta connexió amb la teva joventut.
És que prefereixo estar a la mar que no fer el que feia abans. A lo millor ja ho he quemat molt i és que això em transmet tranquil·litat, em transmet pau. M'agrada estar a la mar. O sigui, no és el mateix treballar darrere d'una barra que treballar de cara a la mar.
Perquè, Alba, ara que dius que treballaves a una discoteca, a quina discoteca treballaves i què hi feies?
Treballava a l'Opium de Barcelona. I era cambrera.
Potser ja vas avorrir el món de la nit allà i ara ja se t'han passat les ganes de sortir.
Sí, bueno, el que et dic, que si em fiques treballar de cara al mar o em fiques treballar darrere d'una barra aguantant amb quatre borratxos, saps el que et vull dir?
Això t'aporta molt més.
Sí, sí, m'aporta moltíssim. O sigui, la tranquil·litat que transmet la mar no hi ha preu.
Escolta, i en quant a guanyar-t'hi la vida, perquè entenc que hi ha una de les preocupacions a casa és que això funcioni, perquè entenc que la pesca també, tal com està el mar, també ha baixat el número de peces que hi ha al mar, és a dir, els peixos no són els mateixos que fa 20 anys. Com creus que et guanyaràs bé la vida amb això? O igual hi ha un moment que has de dir és que no puc permetre'm continuar pescant perquè no hi ha manera?
Suposo que bueno, cada temporada em guanyo més o menys la vida. Ara, la temporada d'estiu, no ens guanyem la vida, però potser a la sèpia sí que ens la guanyem. Però bueno, hi ha que seguir cap endavant, pensar que n'hi ha un futur, que no n'hi ha, futur. O sigui, no n'hi ha futur a la pesca. Les barques no es guanyen la vida. Els armadors volen que des de la Generalitat obrin els desguaces para desguazar sus barcas y poderse jubilar tranquilo, porque están aguantando por esta razón, pero no hay futuro en la pesca.
Tu em deies abans, mentre parlàvem, clar, em dius, no hi ha futur, però alhora t'agradaria que, si tens fills, fossin pescadors.
Exacte, però és que la por que em fa és que d'aquí 20 anys els meus fills em preguntin, mama, què era ser pescadora?
Sí, tu creus que es perdrà l'ofici? Sí. És a dir, creus que hi haurà un moment en què ja no hi haurà pescadors?
Bueno, menjarem peix del Marroc, no?
Sí, només això o només de piscifactoria, per exemple?
Bueno, salmón de Noruega també està bé, no?
Clar, nosaltres ara, els joves, sobretot, es diu que cada cop consumim menys peix, no? I que quan el consumim sushi, processat, no?, d'alguna manera. No sé què en penses tu d'això.
No.
Ui, quina cara.
No penso res. No penso.
No t'agrada el sushi, Alba?
No m'agrada el sushi. A mi ponme una caldereta de langosta, no sushi.
Ja.
És que tenim de tot. O sigui, si ets més pijo, doncs tens llagosta, tens bogavant, tens gamba vermella, i si eres un rapecito, una melucita... Però sushi, en sèrio...
Tu menges peix cada dia?
Què?
Si menges peix cada dia...
Bueno, els dissabtes menjo fideuà amb gamba, calamar, sepia, llagosta, bogavant... Sí, sí. No sé, no me'n vaig al sushico, la veritat.
No, clar, no? Tu que coneixes el producte... Però clar, per exemple, creus que es menja sushi perquè és més còmode? Perquè tu, si te l'has de preparar, el peix, què? Te'l prepares tu o te'l prepara algú altre?
No, me'l preparo jo, només tens que rebussar l'harina i fregir-lo, ja està. Però saps què passa? Saps quin és el problema dels pescadors? Que vosaltres, no dic nosaltres, perquè nosaltres sí que ho fem, vosaltres no valoreu el nostre producte. És que tenim aquí el nostre mar, que és que n'hi ha de tot. N'hi ha de tot. Però de tot.
Clar, i quin és per tu el producte estrella del nostre mar? No sé si, per exemple, ets molt... Jo, quan em parlaves de la gamba vermella, per mi una gamba vermella així a la planxeta amb una mica de sal gruixuda és excel·lent, però no sé si tens algun producte preferit.
Saps el peix meu, el que més m'agrada? Molt heavy, eh? A lo millor...
A veure.
Poca gent sap el que és. A mi m'agrada la llagosta, el bogaven no, la llagosta, i el meu peix preferit és el gat.
El gat, eh?
Com és el gat?
És una mena de tauró petit que s'agafa... Bueno, ja també s'enterra i el que li costa més és treure-li la pell, pelar-lo, no? Però això, el talles a traquitos,
sí?
Le passes l'harina, lo fries... Oye, no tiene espina ni nada, eso está... Mare, más bueno que la langosta.
El provaré. Alba, una cosa. Anar a la peixateria és molt car.
Bueno, anar a la peixateria és molt car. És que els intermediaris que ens compren el peix també són autònoms, han de pagar treballadors, paguen la gasolina. Sí que és veritat que nosaltres som l'última merda, però som els que m'empringuem. O sigui, no sé, a lo millor s'ha de baixar aquí als intermediaris una miqueta. Pensa que a nosaltres, al Port de Barcelona, ens venen el peix que prefereixo a vegades llançar-lo a l'aigua. Però saps quin és el problema? Que nosaltres tenim aquí el Mercabarna i el 85% del que ve al Mercabarna és producte de fora. Però ara també he de dir que sense el Mercabarna les peixateries no tindrien...
Clar, no podríem menjar peix perquè no clar.
Almeja, no n'hi ha. Amb la meva barca i amb la del meu pare no n'hi ha peix per tota Catalunya, tampoc.
No, i a més entenc que amb tots els processos que s'han de fer pel mig de paperassa, que sempre ho dieu, no? Els qui us dediqueu al mar, o els ramaders, o els pagesos, també és més fàcil, suposo, passar per Mercabarna, perquè a més no et deixen vendre directament en lloc.
Ja, però és que, jolín, és que aquí a la Llotja és peix de quilòmetre zero.
Sí, sí, totalment.
És que n'hi ha una mica... una mica rotllo d'explicar si ara els pescadors amb la burocràcia tenim per estona, eh? Jo sempre dic que és que jo m'he tret un curs per ser pescadora, que si ho sé em saco el grau mig per ser administrativa, perquè ens tenen l'administració com delinqüents. Com delinqüents ens tenen.
Tens un despatx per fer la paperassa, Alba?
T'ho juro,
sí, no?
Que sí.
Ja.
No, si, de fet, és una de les queixes, no?, i de les reclamacions del sector primari, del que tu sempre parles i que, a més, dius que probablement... Abans sentíem una declaració, no?, que deies, parlaves del màrqueting. El sector primari té poc màrqueting, no?, també.
No sé, a lo millor d'aquí 20 anys menjareu llibres o menjareu pavés o jo no sé què menjareu, perquè jo seguiré pescant, eh? Jo
sí,
seguiré
igual a mar, eh?
Menjant peix i us veuré a vosaltres fent receptes de llibres o fent receptes de pedres... o de plan bàsics, que són aquí
Alba,
molt...
Alba, ets molt pessimista. Potser sí que tindrem peix d'aquí 20 anys, no? Potser haurà millorat la cosa.
Bueno, si jo sóc... Seré pessimista el que tu vulguis, però si jo sóc la pescadora més jove de Catalunya amb 24 anys...
Clar, és que no puja, no? Relleu generacional, tu tens... Ja no... Tens companyes, tu, que tinguin la teva edat i que surtin a pescar, també?
No, si sóc la més jove. Que no n'hi ha relleu. No n'hi ha futurs pescadors, no n'hi ha futures pescadores, no n'hi ha res. El mar s'està acabant i els mariners hem acabat fa temps.
Ostres, que taxativa, eh? Et veig com molt segura del que dius, i entenc perquè és el que vius cada dia.
Cada dia.
I els companys, per exemple, del port, amb els qui ara et saludaves, què és el que... O sigui, la conversa habitual...
Tu l'has vist? La gent que em saluda són jubilats?
Ja.
Estan a la seva barca jubilats? Deixant la seva jubilació per anar a la mar? Tu has vist algun jove?
No. Aquí, en aquesta zona d'aquí, com a mínim, ara aquesta hora, de joves no n'hi ha. Sou vosaltres dos, tu i la teva parella, que, per cert, pesqueu junts. Com a mínim, podeu compartir aquesta estona sobre la barca, no?
Sí, ell té una barca, Arenys de Mar, una soncera, que són 26 al món, o sigui, a Catalunya són 26, però és que és al món, i, bueno, ens han tancat aquesta pesquera, ens han tret una resolució i s'han quedat 26 pares... sense poder pagar la seva casa, sense poder alimentar els seus 100 fills, els mariners al carrer, o sigui que el món de la pesca està molt malament.
Alba, t'ho vaig demanar. Com us vau conèixer?
Pescant, ens vam conèixer pescant.
Però què us vau trobar al mig del mar, les dues barques?
No, mon pare té una altra soncera, jo anava a la barca del meu pare, i anava a la seva, i jo calava el peix,
i ell venia i encalava per sobre de la meva xarxa, i llavors ell agafava el meu peix i jo no n'hi agafava peix.
Callist.
Sí, sí.
Et volia fotre el peix, eh?
Sí, sí, em volia fotre el peix, però és que no em va llançar la canya, és que em va llançar la barca sencera, el
bueno,
tio.
Clar, clar, que et va pescar, si va fotre la barca a sobre i la xarxa a sobre, clar, sí, normal, sí. Normal. Sí, sí.
I aquí, per tant, va ser ell qui et va tirar la canya, tu? Aquí ja tot parlant de llenguatge mariner. Va ser ell o va ser tu?
Bueno, ella em va tirar la barca sencera i jo vaig perdre les meves sabates, que les tenia ficades, i així una mica de conversa, tiqui-taca, tiqui-taca...
I ja ho vam tenir.
I ja està, listo.
I fins avui.
Eh? I fins avui, sí, sí.
Alba Aguilera, la pescadora més jove de Catalunya, 24 anys, i anomenada la Rosalia del Mar. Molt content d'haver-te saludat i de tot el que ens has explicat. Una abraçada molt forta.
Igualment, Roger, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Aleix, ens veiem ara.
Fins ara.
Compra una mica de peix.
Exacte, ara agafo un parell de caixetes i gat, el porto cap aquí.
Gat, eh? Gat, gat, que es veu que
és boníssim. I no llibres, eh, per menjar.
No, llibres gat, no, gat. Llibres per llegir. Els gats per menjar. Adéu.
Adéu. La calle no pica, bebé. Como un pavo real, bebé. La cerilla camar, bebé. Tu cara, tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé. A ver si sirven de algo.
Viu un estiu que val per 3 a la tarda de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Si no trepitges la platja a l'agost perquè hi ha més persones que sorra, és normal que a la tardor tinguis mono de vaques. Tots són avantatges si viatges a la tardor al Carib. Reserva ja des de 790 euros en hotels 5 estrelles, tot inclòs fins a l'11 d'agost. Més de 50 anys i milions de viatgers fan que sapiguem les vaques que necessites. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
El menjar forma part de les nostres vides. El FestiFest, també. Vine al Festival Gastronòmic de Proximitat de Barcelona. Entra a festifest.cat.
Ja torno a ser davant del mar. Ja torna a fer calor. Això vol dir que ja torna el joc de cartes més estiuent.
I comencem buscant el restaurant més romàntic de Barcelona. Joc de cartes estiu, amb Marc Ribas. Dimecres a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Les tardes d'estiu passen volant a la tarda de Catalunya Ràdio.
Viu un estiu que val per 3 a 3CAT. Catalunya Ràdio, TV3 i plataforma 3CAT.
3CAT, m'agrades tant.
Els matins de dissabte i diumenge...
No perdem l'esperit de cap de setmana.
El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
Expliquem el que passa a casa nostra amb la finestra oberta al món.
Quin escenari us heu trobat quan heu arribat a Jerusalem?
Doncs un escenari canviat.
Descobrim més històries amb segell suplement.
Recordava molt com ho havien explicat allò.
Traiem els draps bruts dels famosos.
Continueu-vos insultant i és fer el ridícul a escala mundial, no?
Acompanyem grups catalans un dia de concert des de primera hora del matí fins que s'apaguen els focus. Bé, sense comentaris.
Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
Benvinguts al suplement d'estiu.
La tarda d'estiu. Amb Roger Carandell.
Mig minut i dos quarts de sis.
Para pam, para pam, para pam, para pam, para pam, para pam, para pam.
Per mi, un dels millors moments de l'estiu és quan fas vacances, agafes un llibre amb tota la tranquil·litat del món i comences a llegir. En el meu cas, fins que m'adormi o fins que algú et vingui a emprenyar, que llavors dius, bueno, estava llegint, però el tancarem i seguirem després. Llavors, tinc moltes ganes de parlar de llibres aquest estiu i un any més. Ho farem amb la Marina Porres. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé. L'opció de que vingui algú que t'emprenyi és el que passa més sovint, eh?
Que sí?
Sí, és així. Que dius, és molt molest.
No ho deus estar veient.
Que jo
estic molt ficat en un altre univers i que ara em costarà molt sortir i tornar a entrar.
I que fas aquesta cosa d'aixecar el cap amb el somriure forçat, que ja és indicador de que no.
Jo de tant en tant faig un i marcar molt el punt, tancar i dir, digue'm, torna-m'ho a repetir. I aquest estiu també ens acompanyarà la Núria Joanico, que és periodista. Núria, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Quants llibres podeu llegir l'any? Perquè, clar, vosaltres us passa allò que heu de llegir molt per feina i jo no sé mai quan llegiu per feina i quan per oci.
Clarament, a les vacances toca llegir tot el que no has pogut llegir, és a dir, el que et ve de gust llegir i no t'ha deixat la feina. A vegades llegim coses per feina molt xules, però a vegades no tant. Aleshores, les vacances són un molt bon moment per recuperar tot el que ens està esperant durant l'any.
Llegir per feina és molt diferent a llegir per oci?
Hi ha una cosa que passa amb totes les feines que jo crec que és que ja estàs amb la mirada posada de la feina. O sigui, encara que estiguis llegint per oci, igualment ja dius, ai, això, tu sortiré aquí, ho faré servir per això, això... O sigui, que ho aprofites tot, però és la cosa bona de les feines més o menys vocacionals, que és que tot es barreja.
Escolta'm, expliqueu-me què farem aquest estiu i com voleu enfocar aquesta estona de llibres de... mitja horeta a la setmana la farem. Com ho vestirem, això?
Ara deies que les vacances són un molt bon moment per llegir sense l'estrès de durant l'any, no?, de la temporada. Llavors hem buscat llibres amb la Marina, englobant-los una mica de forma temàtica, desenganxats del que seria l'actualitat. És a dir, llibres bons, que val la pena llegir-los i que pot ser ara, pot ser d'aquí unes setmanes, pot ser d'aquí un temps, però que val la pena doncs, tenir-los presents.
Una mica la idea era fer una sessió que fos... llibres que fan bona parella, no? És a dir, que la Núria tries un llibre i jo digués, ostres, aquest llibre que jo m'he llegit o no m'he llegit, llavors queda molt bé amb aquest.
M'encaixa molt amb aquest altre.
I llavors la Núria va dir, per què no demanem també a gent que ens digui què han llegit ells o què els ha agradat, què voldrien recomanar en aquesta llista d'estiu? I, per tant, hem ampliat la secció, podríem dir, no?
Sí, perquè, a més, aquí tenim, a Catalunya tenim molt bons lectors, persones de, sobretot de l'àmbit cultural, no? Són els que hem anat a buscar, que llegeixen coses molt, molt boniques, molt, molt interessants, i val la pena preguntar-los i saber una mica, doncs, perquè també al final el que llegeixes et defineix. Mm-hmm. Llavors descobrirem totes aquestes persones a partir dels seus llibres.
Perfecte, doncs llibres que fan bona parella, que això és molt interessant perquè sempre quan estàs llegint un llibre i l'acabes, d'alguna manera és que ja t'encara cap a algun altre lloc, no?
Totalment.
I el que fareu serà muntar-nos com una ruta d'estiu amb tots aquests llibres.
Exactament.
Que anirem dient, no? Doncs va, comencem amb el primer nom, que crec que és en Roger Coma.
Vale, mira, m'he llegit de la Blanca Llum Vidal, La princesa sou vos. Es llegeix d'una tirada. És una meravella, una prosa poètica. És meravellós. És increïble. Doncs sensibilitat, un gust per les paraules i per una abstracció dels conceptes d'allò que és quotidià i allò que és molt real i allò que és molt sentimental, però elevat a una essència com còsmica, gairebé, com una cosa supernatural. És molt bonic. L'he llegit al ferrocarril, anant i venint. Són d'aquelles peces que fan tornar, et ressensibilitzen d'alguna manera, no? Com si estiguéssim una miqueta com oxidats i això com que et fa tornar a despertar una mena de sensibilitat, com si haguessis tingut la grip i de cop t'has curat. I ja no ets la mateixa persona. Molt bonic.
Em quedo que l'ha llegit als ferrocarrils anant i en tornant.
És que, jo...
Tu, Marina, domines el tema.
Tan part de la meva biblioteca és feta a còpia de ferrocarrils amb auriculars amb cancel·lació de so. Bé, jo tinc tot un sistema, és que clar, està tan sofisticat, però és així.
Però hi ha llibres i llibres, eh? Llegir Blanca Llum Vidal als ferrocarrils trobo que té un punt de... Ostres,
però
de mèrit.
Jo defenso que realment, amb cancel·lació d'això i un bon mètode de com es llegeix els ferrocarrils, aïllant-te de tot, es pot fer, es pot fer. Però, bueno, en tot cas, aquest audio, Roger, com ens serveix per explicar que avui parlem d'amors particulars? Perquè, clar, no havíem dit fins ara el tema de dir quin és el tema dels llibres d'avui, no? Quin és el fil conductor? Doncs amors que són una mica particulars o estranys.
Llavors, per quin comencem, Núria?
Home, si hem de parlar d'amors particulars, crec que toca obrir una mica la porta a Colm Toibin, que és un escriptor irlandès, força popular, de fet, és probable que ho soni, que el conegueu, perquè ha publicat molts llibres i, a més, ha viscut a Catalunya, estigueja per aquí, per tant, el tenim molt present.
L'altre dia el vaig veure en una terrassa d'un restaurant de Barcelona, que ve molt per aquí, a
Quin
més
restaurant? Què li funciona amb aquest home?
Doncs li funciona la cuina veneciana, perquè això era la terrassa del Xamei, o sigui, que estava allà amb uns editors, i vaig dir, aquest home em sona. I aquest home és ja pràcticament català.
És nostre, sí, sí. Ell té un llibre que seria potser la seva joia de la corona, que va ser Brooklyn, es va publicar el 2010, i va ser el llibre que el va fer més conegut. Però jo no vull parlar d'aquest, sinó del que seria una mica la seqüela, l'spin-off, no? Que és una novel·la que es diu Long Island i que va sortir l'any passat traduïda pel Ferran Ràfols amb el segell d'Amsterdam. Long Island el que fa és agafar la història de Brooklyn i continuar-la. Per tant, us explico una mica d'entrada Brooklyn. Lynn parlava d'una noia, una protagonista irlandesa que té el nòvio de tota la vida, viu en un petit poble molt aïllat, la vida molt encarrilada, ja sap a què es dedicarà, etcètera, etcètera, i de cop i volta decideix deixar-ho tot i marxar als Estats Units amb un amant que ha conegut. Llavors el que fa amb aquesta nova novel·la, per tant, Amors particulars, és agafar la vida de l'Eilis 20 anys després i explicar-nos com li ha anat la vida. Per tant, ens preguntem, li va funcionar aquell rampell de joventut, deixar-ho tot, li va sortir bé, o aquest amor doncs no es va acabar de consolidar? No us faig spoilers si us dic que la cosa va anar bé, que es van casar, que van tenir fills.
Ai, que bé, tu ja per estàs tant... patint. Creure, si això
I
no ha anat bé...
Clar, clar, clar.
A la part negativa sempre tendeixo cap a anar.
De fet, els llibres de Toibin, en general, són llibres amables amb els personatges. Però com comença aquesta nova novel·la? Doncs comença que l'Eilis, casada amb fills ja adolescents, etc., de cop i volta truquen a la porta de casa seva, un dia obre i es troba un senyor que li diu: el teu marit ha deixat embarassada la meva dona, i quan neixi la criatura la portaré aquí, te la deixaré al replà, i ja no en vull saber res.
Anava massa bé, eh? Ja s'ho està torçant.
Hòstia, a mi se m'havia dit que tot anava molt bé i s'està complicant la cosa.
És un molt bon inici de novel·la, perquè són aquestes tres primeres pàgines que són potentíssimes, i a partir d'aquí el que fa aquest llibre és seguir el viatge de la protagonista cap a Irlanda, és a dir, ella davant d'aquesta situació, aquest cul de sac emocional, no sap què fer, i decideix tornar al seu poble, a Enniscorthy, on es retroba amb tots aquells lligams que va trencar en el seu moment, amb la família, amb els amics, amb nebots, cosins, etc., que han crescut i han fet les seves vides, però també amb aquell amor que va deixar, amb aquell nòvio de tota la vida que va decidir abandonar, i com tornes a mirar la cara a aquell amor que vas estimar i que de cop un dia vas decidir que agafaves un vaixell i te n'anaves i llançaves la relació per l'aire. Wow. És una novel·la molt... molt bonica, perquè no és... és una novel·la molt de personatges, és a dir, si esteu buscant un thriller, això no és un thriller, és una novel·la que va a poc i que parla sobretot també d'aquests amors de maduresa, no?, que van a un altre ritme, o sigui, no va al ritme de l'amor de la joventut, que seria una cosa més vertiginosa i passional, sinó més cap a aquestes relacions que es couen a foc lent, que van a poc, que veuen molt dels moments que passen els uns amb els altres en què no passa res, però que tenen allà enganxat esperant que la cosa doncs vagi cap un cantó o cap a l'altre.
Hosti, quines ganes ara de llegir-lo. Quantes pàgines té, més o menys? És totxo o
no,
és aviat petitó?
No, és molt prim. Ostres, ara no t'ho sé dir, però diria unes 200...
Bé, també ho dic per tema de transport, eh? Perquè tu, Marina, que portes sempre aquí tots els llibres, a vegades veig cada cosa, que dic, pobra. Aleshores, Marina, quin llibre creus que fa bona parella amb la proposta de la Núria?
Doncs d'amors particulars, de ritmes estranys, de gent que apareix i desapareix per moltes bandes. El llibre que acaba de recomanar la Núria es toca amb una novel·la que es diu Habitacions separades, d'un autor italià que és Pier Vittorio Tondelli. I que ha traduït el Jordi Estrada i ha publicat Angle Editorial. I és un llibre que no és pas d'ara, és un llibre que va triomfar a la Itàlia dels anys 80 i que ara l'ha recuperat Angle Editorial perquè és una novel·la que paga molt la pena, però d'aquesta reedició també hi ha un motiu comercial, que és que Luca Guadagnino, que és el director de cinema de Call Me By Your Name, de Queer o de Challengers, farà una adaptació al cinema aviat d'aquesta història. I la veritat és que, si coneixeu l'univers Guadagnino, aquest llibre, és que el vaig llegir i vaig pensar, clar, que farà una adaptació. Com no ja està feta aquesta adaptació? Perquè realment encaixa tot. Aquesta és la història d'amor de dos homes que no pot encaixar en el temps ni en l'espai, malgrat ells, perquè els protagonistes del llibre són en Leo i en Thomas, que són dos noi, home, que es coneixen en una festa a París. Són molt diferents. El Leo és un escriptor italià reconegut, ja diguéssim, assentat, aclamat i celebrat. I, en canvi, en Thomas és un jove aspirant a pianista, molt sensible, molt delicat, però que encara ho té com tot per fer a la vida, ¿vale? Com haureu vist, es porten uns quants anys entre ells.
Pel que dius, noi, home, hi ha diferència d'edat. Però una bestiesa, o no?
No, jo crec que no una bestiesa, però simplement, i això va molt aquest llibre, vist des de fora i a la Itàlia dels anys 80, no acabava de quedar gaire bé.
Que confusione sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo.
Llavors els dos es troben en diverses ciutats d'Europa quan les agendes de tots dos es van trobant i ho fa possible.
Val. I la història crec que no acaba molt bé, no?
Roger, però aquí tampoc no anem gaire bé, perquè el llibre és una mica dramàtic, perquè des del principi bastant aviat sabrem que en Thomas, que és el més jove de la relació, emmalalteix i mor.
Ostres! Vale.
Sí, no, i se sap molt ràpid en el llibre, eh? Clar, la seva parella es veu absolutament abocat als records, a pensar què hauria pogut ser, què no hauria pogut ser, tal. Jo he vist una cosa, perquè aquest és un llibre molt intens, molt poètic, amb molta càrrega emocional, que alhora, i jo crec que és el que el fa bastant interessant, perquè a mi m'enfarfaga molt, Jo l'he portat perquè encaixava molt amb tot el que portàvem avui.
Però tu se't fot una muntanya, no?,
sí,
llegir-lo.
Perquè és aquesta prosa superintensa, superpoètica, supercarregada, que a mi se'm fa una mica muntanya, però que alhora entenc molt bé, sobretot si penso que és Itàlia, anys 80, i que vol explicar una problemàtica amb què es trobaven moltes parelles homosexuals als anys 80 i abans, doncs, encara més, que és que, clar, no es podien presentar al món obertament, no? El llibre es diu Habitacions separades perquè quan anaven per hotels pel món la parella i s'anaven trobant en diversos llocs, clar, sempre havien de demanar habitacions separades, no? Mentre tots els altres, doncs això, que anaven a un congrés amb les seves senyores, que podien sortir a sopar, tal, no s'havien de plantejar res, i per ells cada cosa no era, doncs, un tema. Llavors hi ha aquesta barreja entre la superintensitat i alhora com la crítica social, per dir-ho d'alguna manera, o el retrat social que fa això, i aquesta combinació la fa un llibre molt interessant. Però, com em passa amb les pel·lis de Guadagnino, de vegades, tio, massa intens per mi.
És allò que els has de llegir una estoneta i prou, no?
Sí, perquè em farfaga. Però, bueno, jo crec que és com una... O sigui, m'agrada perquè trobo que segur que reflecteix molt bé, sense jo ser experta en literatura italiana, anys 80, tal. Em sembla que deu reflectir molt bé com una societat d'un moment determinat, un ambient, tal. Està bé.
Clar, dius això, en petites dosis, no? Anar-lo llegint. Per tant, vosaltres, no sé si ho feu, de combinar més d'un llibre alhora, quan esteu llegint?
Jo per feina sí.
Per feina sí.
Perquè a vegades tancau en dos o tres i toca entrevistar-ne dos o tres a la setmana, aleshores.
Però entenc que, però si no ho faries, això?
Intento que no.
No,
però en canvi sí que mirem més d'una sèrie a la vegada. No?
Per diferents moments, però jo però sí, intento que no. A mi m'agrada agafar una cosa i llavors estar allà i després ja, si no, ja ho trobarem.
Bé, seguim parlant d'amors particulars i ara sentirem el que ens ha explicat l'Helena Gadel.
El llibre que recomano, o un dels llibres que més m'ha agradat dels que he llegit recentment, és No cometràs adulteri, de la Blanca Llum Vidal, de Fragmenta Editorial. Per què? Doncs mira, aquest llibre el vaig descobrir tot passejant per la llibreria. Em va cridar l'atenció aquest en concret. I dos o tres més de la mateixa col·lecció. És una col·lecció de 10 llibres. Cada llibre correspon a un manament, són 10 manaments, i aquest en concret és No cometràs adulteri, com he dit. I em va arribar a les mans just quan estava casualment rodant a la sèrie, tal com si fos ahir, quan la Noé manté una infidelitat amb el Miquel. I en aquell moment crec que em va anar superbé llegir aquest llibre. Resumint molt ràpidament, perquè o sigui, cada pàgina és digna de subratllar cada frase, però resumint ràpidament, a mi em va com girar aquesta idea que tenim pejorativa de l'adulteri, no? I per mi aquest llibre li ha donat la volta al concepte. De cop una cosa que sempre ens han dit que no està bé, que... bueno, etcètera, etcètera. A mi em va fer veure-ho superbonic i em va fer veure tantíssimes coses positives que podia tenir aquest acte, no?, en concret. I jo crec que això ho aconsegueix la Blanca Llum Vidal, doncs, de la manera que té d'escriure i de transportar-me al seu univers, que és meravellós. Gràcies.
A tu, Helena. I bé, unes bones banyes poden ser boniques i poden emocionar, també. Això és el que ha descobert ell amb aquest llibre.
És que a vegades llegeixes coses i et canvia la vida, eh?
Totalment, i és la màgia, no? També.
Totalment.
Que et convencin d'una cosa que creies que era horrorosa, que estava malament, i que ella creu que també pot ser bonica.
Tant el Roger com l'Helena recomanaven a la Blanca Llum Vidal amb llibres molt diferents, però com ella s'ha convertit una mica en aquesta, una de les nostres escriptores de capçalera a l'hora de parlar de l'amor i, en aquest cas, a parlar de l'adulteri, no? Llavors, per això els hem sumat en aquesta secció.
Afegim un nou llibre sobre la taula.
Jo no us parlaré d'adulteri, però sí una mica de què passa quan entren terceres persones en una relació sense que hi hagi unes infidelitats, perquè us volia parlar de La vida íntima, de Niccolò Ammaniti, un escriptor italià, una novel·la que ha publicat Angle Editorial amb traducció de Joan Casasses. Aquest llibre es pregunta com és una setmana a la vida de la dona més bonica del món. I no us faig spoilers si us dic que és complicada, per no dir terrible. És una novel·la que segueix la vida de la Maria Cristina Palma, és totalment ficció, eh? La primera dona del ministre italià, que té una vida perfecta, té diners, té reconeixement, té prestigi, tothom als seus peus, fins que de cop i volta rep un vídeo eròtic al mòbil i l'amenaça, en què en el vídeo se la veu amb ella, i l'amenaça de que se penjaran el vídeo a les xarxes socials. És un vídeo que va gravar fa molts, molts anys quan era jove amb un antic nòvio que de sobte també reapareix a la seva vida. Per això us deia, què passa quan entren terceres persones en una relació? A partir d'aquesta mena d'amenaça o de situació molt, molt complicada, ella entra en un viatge emocional turbulent que Niccolò Ammaniti explica d'una manera molt, molt divertida. És a dir, no, malgrat que tot el que us estic explicant soni fatal, pobra
tinta
dona,
dramàtic.
Si coneixeu aquest escriptor, que és autor de molts altres llibres, sabreu que és un mestre de l'humor. Llavors, ell relata la vida de Maria Cristina Palma, d'aquesta primera dona del primer ministre italià, de forma molt divertida i molt irònica. Ella té diners, té prestigi, però està molt sola, i a més, com que no té ni amics ni ningú a qui explicar les coses, tot se li fa una muntanya. Llavors nosaltres anem veient com de les coses més petites en fa un gran massa i es van muntant pel·lícules al seu cap.
Hi ha bastant monòleg interior, així?
Sí, tot i que és una novel·la, diria, escrita en tercera persona. El narrador és en tercera persona, però clar, llavors també tenim aquesta distància, no? Veiem que ho està passant fatal, però ens en podem riure una mica perquè no empatitzem del tot amb ella. I llavors, a partir d'una història que aparentment sembla divertida i prou, allà les va clavant i va deixant anar doncs, unes crítiques bastant, bastant punyents.
Cap aquí, cap als polítics.
Cap als polítics, cap als caps de premsa, cap als mitjans de comunicació. De fet...
No li agrada res, amb aquest home.
Tothom rep, sí, sí. I bueno, si abans us parlava d'un llibre, us deia, no?, que el Long Island del Compte Ibin és un llibre més aviat lent, en aquest cas és tot el contrari, és un llibre d'aquests, La vida íntima, que el llegireu rapidíssimament. O sigui, són 7 dies en la vida de Maria Cristina Palma, però et pot passar en una tarda, perquè és d'aquests llibres, em sap greu caure sempre en les mateixes frases, no?, però de que tenen enganxat al sofà, o que si estàs a la piscina, no?, o a la platja, doncs no et moures d'allà.
Bueno, és que no és fàcil, que passi això.
No,
vull
no,
dir que
no,
és
no.
molt mèrit per part d'un sí. escriptor, perquè sí. hi ha com moltes altres virtuts, però la cosa aquesta de dir no l'he agafat i ara és que realment vull saber què passa.
Allò que necessites emportar-te'l a tot arreu,
clar.
saps? Perquè dius, a la que tingui un moment, jo necessito avançar, i tant de bo m'hagi d'esperar molt a tots els llocs on vagi, saps? Perquè així podré seguir avançant. Podré seguir avançant. Acabarem amb un últim llibre, Marina, d'amor, també.
D'amor molt mal vist, eh? D'amor sí. una mica polèmic, sí. Perquè és un clàssic que és molt recomanable. És Chérie, és una novel·la, de Colette, que és una escriptora francesa. L'acaba de publicar La Breu amb la traducció de la Teresa Florin. És una senyora, aquesta Colette, la seva escriptora, que sabia moltes coses sobre amors particulars, perquè és d'aquestes franceses del segle XX que va viure una vida absolutament lliure, com li va donar la gana, d'això que ara se'n diu empoderada, doncs la senyora, diguéssim, que en sabia bastant. És una escriptora molt interessant, a més d'escriure, va fer d'actriu, va fer de periodista, va fer de crítica teatral i literària, i fins i tot va fer de ballarina de Music Hall.
És que l'estic buscant a Google Images, i escolta'm, uns fotons increïbles,
sí.
no? Vull dir que...
La presència...
S'ho creia, li agradava, com mira sí. càmera, com va vestida...
I gran referent d'altres escriptores després. Vull dir que va sí. ser un puntal per mm-hmm. moltes altres que també va bé que de tant en tant hi hagi algú que obri camí, no?
Totalment.
I ella va ser així.
I té una història molt particular de amb el seu marit, perquè el seu marit se li va... O sigui, quan va descobrir que escrivia bé, el marit va dir, doncs escriuràs amb pseudònim i faré veure que he escrit jo els llibres, i va entrar com una mena de litigi. Amb el seu marit s'ha fet pel·lícules, s'ha fet de tot això, perquè... Clar, és una història realment de pel·lícula, saps? Uh-huh. I és una senyora que, a banda, és experta en els misteris i en les complicacions de l'amor, i la novel·la que porto avui jo crec que ho justifica i ho explica perfectament. I un altre cop passa una cosa que passa amb l'altre llibre que hem recomanat avui.
Bueno, ja hi deu haver aquí una diferència d'edat important.
De què fet... passa amb això, Marina?
Sí, no, sí avui portes... M'ha coincidit sí. Perquè és veritat que els amors particulars... A mi em tendeixen molt cap aquí, és a dir, parelles estranyes, no, pues, la diferència d'edat, que és una cosa que està una mica mal vista, doncs passen aquestes coses.
Ha passat, passa, i té pinta que seguirà passant, això.
Exactament. I, de fet, és una de les claus del llibre, és aquesta diferència d'edat, perquè la Lea, la protagonista del llibre, és una senyora de gairebé 50 anys, que ella ha fet de cocot tota la vida, aquesta mena de senyora de companyia, de feina una mica imprecisa, ha tingut diversos amants, no s'ha casat mai, però clar, ha tingut amants que li pagaven coses, per tant ha fet molts diners. I és una dona com Colette, lliure, que ha fet una mica el que ha volgut en la seva vida. I comencem aquest llibre que ella té una relació amb un noiet de 21 anys, per tant, la diferència d'edat, per això ho deies,
sí,
són 30 anys. I bàsicament aquest noi és un gandul que ha nascut per viure bé, per no fer massa res. Tenen una relació els dos que en principi és com sexual, i d'entrada, sembla que els dos ho puguin deixar quan vulguin, vale? no es preocupen, és que ho deien, no, tranquil, perquè és només sexe, i un a l'altre es diuen això, vale? El problema arriba quan aquest noi, Chérie, doncs s'ha de casar, i s'ha de casar amb una noia de la seva edat. Tots dos ho sabien, que la cosa havia d'anar així, però quan s'hi troben, doncs no és el mateix que el que s'havien pensat. Llavors els dos cauen en una tristesa molt fonda i s'han de reconèixer coses que no es voldrien reconèixer, intenten tornar a estar junts, fan mil equilibris, però és una molt bona novel·la que explica els límits de l'amor, les convencions de l'amor, què passa quan et trobes immers en un amor que no segueix les convencions.
Clar, és una novel·la d'un amor impossible,
exacte.
Per tant, no?
Sí, sí, bàsicament, per mi és una novel·la que explica que de vegades l'amor no ho pot tot i que hi ha certes barreres que no es poden superar.
Abans de marxar, jo necessito tornar-me a apuntar títols i autors, i llavors faré una trucada a la muntanya de llibres, que és allà on m'ho gestionen a Vic, que t'ho fan per WhatsApp, eh? Suposo que la teva llibreria, Marina,
sí,
també.
Això,
hi ha molt client pesat per WhatsApp.
Sí.
I també en foto d'avui aquest llibre, o ja, t'ho escriuen?
Foto, link, escrit...
Sí, i llavors tu has d'investigar perquè... Tal. Molt bé, va, anem a apuntar els llibres que hem estat llegint avui.
Doncs, per part meva, Habitacions separades, Pier Vittorio Tondelli, a Angle Editorial.
Uh-huh.
I després, Xeri, aquest clàssic de Colette que publica La Breu.
I jo he recomanat Long Island, de Colm Toivin, publicat per Amsterdam, i La vida íntima, de Niccolò Ammaniti, publicat per Angle Editorial.
Perfecte. Doncs, Núria Joanico, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la setmana que ve. I Marina Porres, també, moltes gràcies.
Fins ara.
Viu un estiu que val per 3 a la tarda de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Una altra vegada me n'ha pujat el preu.
Para, no carrega la
Vull
sèrie.
Vull parlar amb una persona. Una
ara,
persona.
Ara,
no
se'm sent.
Si això et sona, el que necessites és calma. La que et dona, Adamo. Fibra i mòbil per 19 euros al mes sense pujades. Truca gratis al 1600 i canvia't a Adamo. Fibra, mòbil i calma.
No seràs l'MVP del partit ni guanyaràs el trofeu Zamora al millor porter. No seràs l'heroi que marca a l'últim minut, però sí que podràs ser el millor míster. Torna el Fantasy Míster de Mundo Deportivo. Juga i demostra els que ets el millor míster dirigint el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Descarrega't l'APP de Míster. Hi ha molts premis en joc.
Us he de donar una mala notícia. L'Amparo s'ha mort.
Qui?
Aquella dona us va educar. El mínim que podeu fer és acomiadar-la com es mereix.
L'Amparito volia ser enterrada al panteó familiar.
What the fuck? No enterrarem la minyona amb la família, punt.
I si la incapacitem?
És morta. L'Amparito era una més de la família.
L'Amparito estava boja de collons!
El favor és la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Premi Cerverí 2025.
Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
Una de les 8 candidates és Mon Cherie Go Home, de Maria Jaume i Fades.
Si no m'entens en català, Mon Cherie, com serà?
Troparàs les 8 cançons finalistes a catradio.cat.
Pots votar la teva abans del 7 de setembre. Premi Cerverí 2025.
Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.
Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
Així sonen els dies d'estiu a Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres, trobem el sentit de les cançons al cel obert de Lluís Gavaldà.
L'actualitat d'aquest àmbit de la nostra cultura.
Els caps de setmana, matinem amb la música popular i d'arrel a Icatmans.
Al vespre, descobrim el talent emergent de la música catalana amb Sona Nou. I també viatgem a l'altre barri.
Un món on tothom està de vacances.
Dediqueu-vos a escoltar.
A les matinades, tastem la música del Delicatessen. Sortim a ballar a la pista de fusta i sentim discos sencers al fotimer.
A l'estiu, canvia de ritme amb les propostes musicals de Catalunya Ràdio.
Més informació a catradio.cat.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 3 al 22 d'agost trobareu la millor música clàssica al 45è Festival de Torroella. Amb la participació de les musicians de Louvre, la Camerata Salzburg amb Janine Jansen, Andra Schiff, Serena Sainz, Leonidas Kavakos i Vespres d'Arnadí, entre altres. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Arriba una nova edició del Festival Microclima de Camprodon amb artistes com Albert Pla, la Ludwig Band, Morgan, De Pedro, Maria Jaume, Quimi Portet, Dan Peralbo i molts més. 4 dies de música enmig de les muntanyes de la Vall de Camprodon durant el primer cap de setmana d'agost. Més informació a latornada.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
de 4 a 7 de la tarda. La tarda d'estiu.